El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt bona nit. Com estan? Ja ho saben, el protagonista, que comença aquí una nova edició, una entrevista, com sempre, en profunditat, amb tot l'equip del protagonista ja preparat, amb David García a la producció, Jordi Carretero al control tècnic i a la codirecció d'aquest programa. Com sempre, Mercè Raga, què tal? Bona nit, Mercè.
Què tal? Molt bona nit, Joan.
Avui, de protagonistes, no en tenim un, en tenim dos.
Dos?
Perquè, de fet, el protagonista és una institució a casa nostra.
Així és. Us el presentem.
Va, som-hi.
El protagonista d'avui és...
I un 29 d'abril de 1980 es va constituir la Unió de Religiosos de Catalunya, entitat religiosa que plega els superiors i superiores majors de les congregacions religioses que tenen cases a Catalunya i que són membres de la Confer. La URC, des dels seus inicis, es va fundar amb una clara voluntat de cooperació i de diàleg entre tots els religiosos i religioses que viuen i anuncien l'Evangeli en el context actual de l'Església catalana. En aquest sentit, aquests són els principals objectius de la Unió de Religiosos de Catalunya: cercar el coneixement i la col·laboració entre els diversos instituts, i la URC celebra el 40è aniversari, dues congregacions i promoure activitats en bé dels religiosos i religioses de Catalunya. El seu president, Fra Eduard Rei, ha aprofitat aquest 40è aniversari per agrair la tasca feta de totes les persones que fan de la URC una entitat de renom, en una carta que ha finalitzat amb aquestes paraules: celebrem doncs els 40 anys de la URC amb el desig que continuï sent el servei de tots, una eina de comunicació i de formació, un espai on trobar-nos i des del respecte i l'agraïment per cada carisma, mirar junts cap al l'aire, cap als costats i cap endavant. Un espai on les arrels profundes i antigues que ens nodreixen com a col·lectiu puguin treure encara nous brots al servei de Déu, de l'Església i del nostre poble. Avui parlem del protagonista de Ràdio Estel, la Unió de Religiosos de Catalunya, amb el seu president, Fra Eduard Rei, i també amb la seva vicepresidenta, Rosa Masferrer.
Fra Eduard Rei, què tal? Molt bona nit i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona nit.
Rosa Masferrer, vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya, què tal? Molt bona nit i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bona nit.
Deixin-me que els hi pregunti, començo per Fra Eduard Rei, per qui no els conegui i tot plegat li vingui de nou, tot i la tasca ingent d'aquests 40 anys d'existència. Què és la Unió de Religiosos de Catalunya i quina és la seva tasca?
Bé, els religiosos, diguem, a tot arreu, tenen una institució que els aplega a tots, no? Igual com, no sé, hi ha la Conferència Episcopal que aplega tots els bisbes, doncs també religiosos tenim una, com un lloc on trobar-nos, on coordinar-nos, on tenir iniciatives de formació conjuntes, on dialogar, on conèixer-nos. Aleshores, això que a nivell d'Espanya és la Confer, aquí a Catalunya, abans de que Espanya es creés una confer mixta, perquè anteriorment n'hi havia doncs, el dels religiosos homes i el de religioses dones, a Catalunya ja es va crear una, que es va dir Unió de Religiosos de Catalunya. Això es va fer l'any 80, i unificant doncs, el que ja preexistia de trobades per homes i dones, en un sol organisme on estem tots representats.
Rosa Masferrer, vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya. Qui conforma la Unió de Religiosos? I tot i que Fra Eduard Rei ens ho apuntava ja, aquest naixement als anys 80, com va néixer? Va costar molt de plegar aquesta Unió de Religiosos a Catalunya?
Bé, hola, molt bona nit altra vegada. Doncs costar de plegar els religiosos i religioses no crec que costés gaire, tret de la feina i del treball de voler crear una cosa conjunta. Perquè anteriorment aquesta unió de religiosos i religioses ja existia per separat com la confer masculina i femenina de Catalunya. Llavors, simplement es van posar d'acord en el seu moment i suposo que també amb les seves tasques d'anar intentant aproximar-se els uns als altres, van arribar a aquesta conclusió de fer alguna cosa conjuntament per tenir més força i per fer tot això que ja heu dit al principi, que Fra Eduard també ha apuntat abans. No? Llavors, es va haver de fer una reunió, lògicament, seriosa i d'alguna manera que donés cos i cor en aquesta nova Constitució de Religiosos de Catalunya. Llavors, en aquesta reunió que es va fer, tenia com dues coses importants a fer, que era votar la Constitució de la Unió dels Religiosos i després l'aprovació dels estatuts que aplega i integra tots els religiosos i religioses. Em preguntaves, crec, qui conforma aquesta Unió de Religiosos. Pues, congregacions de vida activa, també ara actualment i més modernament, alguna congregació, algun monestir, el benedictines, crec, de dos monestirs de vida contemplativa, tot i que en les nostres reunions i les nostres trobades de sempre, això ho he sentit a dir als nostres majors, no? Els religiosos que ens han precedit, que sempre, tot i que no formaven part oficialment de l'URC, sempre s'hi han aplegat i hem compartit igualment doncs, les nostres trobades, les formacions, les nostres reflexions. Mm.
Val a dir que avui estem entrevistant a Fra Eduard Rei i a Rosa Masferrer, president i vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya, que enguany celebra els seus 40 anys d'existència, i que aquesta entrevista doncs, l'estan seguint, l'estem seguint tots plegats via Skype, com poden apreciar els nostres oients. Ho fem, evidentment, per les circumstàncies que així ens ho demanen, unes circumstàncies sanitàries i de confinament, com sap tothom. Quina valoració en fan d'aquests 40 anys d'història?
Bé, jo crec que la valoració és eminentment positiva. Aquests 40 anys d'història, doncs, que nosaltres d'alguna manera heredem, no? Ni crec que ni la Rosa ni jo hi érem quan la fundació. Jo, evidentment, que no, perquè tinc 42 anys ara. Per tant, no...
Tot just en tenia dos.
Sí, l'Urk i jo som quasi de la mateixa edat. Aleshores, hi ha una cosa, doncs, que com a president de l'Urk, quan m'hi he trobat al davant, doncs, he trobat que és una mostra de lo positiu que ha estat, és que entre religiosos ja hi ha doncs, una coneixença mútua, un llenguatge comú, una facilitat per trobar-nos, doncs, que si en algun moment hi ha algun tema doncs, que ens interessa a tots plegats o sobre el que s'han de prendre decisions i és bo que siguin coordinades, no és difícil poder dir doncs, a uns i altres doncs, doncs trobem-nos, parlem-ne i sabem doncs, que hi ha una confiança ja creada i un costum, no? Un hàbit de dialogar entre nosaltres. Jo crec que aquest és el fruit més positiu doncs, de la URB, que a més ha estat sempre doncs, generant iniciatives de formació de les que també s'aprofiten els religiosos, que moltes vegades doncs, estem dispersos o que dispersos en el sentit doncs, de que no tenim grans estructures, ara hi ha les que garantir cadascú per separat segons quines formacions, i l'URC doncs, ho pot facilitar ajuntant esforços de tots.
Rosa.
Bé, doncs jo també, com l'Eduard, quan va néixer a l'URC, jo encara tardaria 2 anys a començar la meva història en la vida consagrada. Jo vaig entrar en el meu institut l'any 1982 com a aspirant i em quedava encara molts anys de camí. Però la valoració jo també la faig positiva i d'alguna manera una valoració també agraïda, perquè en tots els moments de la història els nostres germans que ens han precedit, religiosos i religioses, han estat d'alguna manera sempre a l'escolta de l'actualitat i dels signes dels temps, no? En cada moment, quan va néixer la URB, per exemple, s'encreuaven en aquell moment com dos esdeveniments molt importants, que era el postconcili, ja més avançat, no? Però, i la democràcia. Llavors, Jo crec que la vida religiosa, amb totes les seves dificultats i mancances, i perquè som persones, no? I no som perfectes, sinó que estem caminant cap a fer-nos millors i ser el que cal ser. Llavors, el que valoro és això, que en cada moment històric la vida consagrada d'una manera o una altra sempre està amb aquesta pregunta: què hem de fer? Estem en el lloc que ens cal estar? Com podem servir millor? Llavors, van naixent institucions, van naixent intuïcions, van naixent iniciatives que venen a donar resposta a aquest al moment històric concret, no? Crec que tots els meus germans i germanes de consagració estem buscant en el fons la voluntat de Déu, no? Sobre nosaltres, sobre cadascú de nosaltres, com a testimonis de la seva misericòrdia i de la seva bondat, i també com a manera d'evangelitzar, de com dur al món aquest Déu de Jesús, no? el Déu cristià, com portar en el moment històric de cada temps aquesta bona notícia als nostres germans. Llavors, jo crec que això la URC ho ha fet des de sempre, i em consta, pels anys que fa que conec una miqueta la URC, doncs sempre estem amb aquesta inquietud, no? Podem fer alguna cosa més? Estem responent? Jo crec que positiu i en camí, lògicament.
De seguida que entrem a fons en aquestes preguntes, estem fent la valoració d'aquests 40 anys d'existència de la Unió de Religiosos de Catalunya. En parlem amb el seu president i la seva vicepresidenta, però és clar, aquesta és la valoració general, i és que 4 dècades donen per moltíssim, i segur que la Unió de Religiosos de Catalunya ha passat per diferents fases, per diferents etapes. Ara ens ho deia Rosa Masferrer, per exemple. Freduard, per exemple, quines etapes o quina etapa en concret destacaria de la història de l'URC?
A veure, jo tampoc sabria així fer una classificació per etapes, no? La història de l'URC, sí que hi va haver-hi un moment que també recordem una mica aquest any, que va ser el Congrés de la Vida Religiosa, fa 25 anys, l'any 95, i aquest Congrés de la Vida Religiosa que va incidir, doncs, pràcticament en el temps amb el Concili Tarraconense també, va ser doncs una ocasió en la que es va voler que tota la vida religiosa a Catalunya es plantegés doncs la seva presència aquí conjuntament, i quins són els camins, quins eren en aquell moment doncs els camins de futur. Va generar algunes iniciatives conjuntes que doncs amb el temps més aviat han hagut de ser assumides per congregacions concretes, o estan en vies de ser assumides per congregacions concretes. Però doncs, potser aquell va ser un moment especialment rellevant, que també doncs, recordem en aquest any, no? 40 anys de la Fundació de la URC, 25 d'aquest Congrés de la Vida Religiosa a Catalunya.
Rosa, digues, digues.
No, jo ara estava fent així un recorregut mental, no? de totes les etapes. Jo crec que sense baixar detalls, perquè tampoc ara concretament no els tinc aquí sobre la taula, però cada grup i cada junta directiva que ha existit al llarg d'aquesta història dels 40 anys ha tingut també el seu esforç i el seu protagonisme en aquests moments importants, no? El Congrés de la Vida Religiosa. I després, també, a part d'això, si bé no són etapes o moments puntuals, sí que m'agradaria dir que, tot i que la Unió de Religiosos aplega religiosos i religioses, no s'ha perdut les reunions que tenien, o les trobades que tenien a part, els religiosos per una banda i les religioses per l'altra, no? Això s'ha mantingut en el temps fins a l'actualitat. Bé, sigui, hi havia reunions de batxi provincials que s'anomena RAP, i són trobades informals que es fan una, dues, tres vegades l'any, depèn, però solen ser molt, molt, molt fixes en el temps, no? En les seves celebracions. Són trobades informals, a tall d'amics, d'amistat, de compartir, amb l'única intenció d'això, compartir preocupacions comunes, posar en comú situacions que viuen cada congregació, l'ajuda mútua, i això va començar als anys 1966, o sigui que ja porten unes quantes reunions aplegades, no? I en la part femenina és més modern no sé concretament els anys que fa, però més de 15 segur, s'anomenen el grup Anawim i aplega la reunió de abadesses, priores i superiores majors. No? I també amb aquesta façana, no? de ser una trobada fraterna, informal, a vegades formativa, de temes importants que s'estan visquent en les congregacions o bé en la societat. Llavors, com ens hi posem les religioses en aquest sentit? Llavors, també es viu aquesta reunió, que són dues a l'any, habitualment, si no hi ha res que ho impedeix. No?
Quines han estat les principals però dificultats que ha afrontat la Unió Religiosa de Catalunya al llarg de la seva història?
Jo penso que aquí s'ha de tenir en compte una cosa. Eh? La Unió de Religiosos és un espai de trobada, de coordinació, però cada congregació, d'alguna manera, és un món, no? O, té el seu funcionament, té la seva estructura, té... Per tant, la Unió de Religiosos de Catalunya, en aquest sentit, no crec que puguem parlar de grans dificultats que hagi hagut d'afrontar la Unió de Religiosos com a tal. Perquè la Unió de Religiosos, doncs, el que fa és proporcionar un espai de trobada i de formació, bàsicament.
Deixem reformular-li, doncs, la pregunta. Quines dificultats ha viscut el món religiós en els darrers anys?
Bueno, llavors, si ho mirem així, potser la dificultat més gran que anem vivint és una reducció molt gran en els efectius i un envelliment. És a dir, hi ha religiosos joves, però no en els números que hi havien hagut. Per tant, tenim una vida religiosa molt, molt envellida, d'alguna manera, amb institucions pensades per un temps en què s'eren molts més i d'unes altres edats, no? Per tant, jo crec que aquest és el gran repte que ens trobem tots, d'una manera o altra, tots els religiosos a Catalunya. Haver d'afrontar una disminució amb creativitat, amb imaginació, mirant que això no sigui en perjudici de les obres, doncs, que fan bé a les persones, però mirant a la vegada, doncs, que els religiosos joves, per dir alguna manera, no es trobin ofegats en una estructura pensada per un altre moment. Aquest potser és el repte gran que ja estava plantejat, jo crec, l'any 80 i que es va plantejant encara fins ara.
No sé si coincideix també la germana Rosa.
Sí, a més, arran d'aquesta reducció de número, també això ha comportat una reestructuració, que potser ja n'heu sentit a parlar, no? Reestructuració de les congregacions, que fa uns anys que estem gairebé totes immerses. Llavors, una reducció de províncies, una província és una agrupació de comunitats. Llavors, aquí a Catalunya s'ha vist també en els últims temps força palesa aquesta reducció de províncies. Això vol dir també que una reducció de la presència dels superiors majors a Catalunya. Abans n'hi havia molt més que ara, perquè les províncies, al reestructurar-se, les cases provincials, les seus on resideix el provincial o el general, o la provincial i la general, surten de Catalunya. Llavors ens trobem que també hi ha un número inferior o menor de presència de religiosos, dels provincials i religiosos. No, perdó, els... Sí, dels superiors majors. Sí. Llavors, a l'hora de prendre decisions o de tirar endavant algun projecte, costa una mica més, en el sentit de que l'haver-hi en el seu lloc la presència dels delegats, que és una gran figura per no perdre aquest contacte entre congregacions, precisament. Llavors, sempre hi ha un moment que ho hem de preguntar, un moment que hem de comptar amb el provincial, amb la general. Llavors, això d'alguna manera, a vegades, pot retardar alguna decisió que es vulgui prendre per això, per seguir animant la vida consagrada a Catalunya.
Tot i que ens ho apuntava ja la germana Rosa en les primeres preguntes d'aquesta entrevista, recordem que estem fent el que humilment volem anomenar com un petit homenatge des de Ràdio Estel als 40 anys de dedicació de la Unió de Religiosos de Catalunya. No sé quins són ben bé les línies o els reptes de futur de la Unió de Religiosos de Catalunya.
Jo diria, si agafem la pregunta, com has dit abans, els reptes de futur dels religiosos a Catalunya, una mica passen per les coses que hem dit fins ara, no? O sigui, la gestió d'aquesta disminució, el no perdre una mica l'encarnació, per dir-ho d'alguna manera, en el lloc, perquè aquest pas, doncs, de les responsabilitats fora, doncs té el risc aquest de que es perdi una mica l'encarnació aquí en el lloc. Jo diria també que hi ha un repte fenomenal amb el tema vocacional, el tema, doncs, de veure com atraure, no?, d'alguna manera la nostra forma de vida, o quina és la manera de fer-ho. De la Unió de Religiosos com a tal, el repte és també anar-se configurant d'acord amb el que és la vida religiosa és ara a Catalunya, no? O sigui, també no voler ampliar molt, sinó al contrari, més aviat és voler redimensionar coses i enfocar-les cap a allò que sigui realment, doncs, necessari o d'ajuda per tots.
Germana Rosa.
Sí, d'acord amb el que ha dit el Fra Eduard, també una de les preguntes que ens fèiem davant aquesta realitat és el tornar al que ens és essencial, no? Que és veritat que a vegades ens podem perdre en projectes, en fundacions, en obres, en l'apostolat, que és molt propi, la missió, que és un altre puntal de la vida consagrada, però la pregunta per la qualitat de religiosos que som, no? Si som el que hem de ser, som per sobre de tot seguidors del Crist i s'ha de donar testimoni d'aquest seguiment, no? S'ha de ser ben transparent en aquesta resposta a Jesús. I això és un altre repte que potser aquesta situació actual de coronavirus ens ha fet com pensar una mica, no? I ara parlo potser una miqueta així a nivell personal, que tan preocupats per les obres, per de cara en fora, no? I ara el coronavirus ens ha convidat, d'una manera obligatòria, ens ha convidat a estar a casa, a estar amb els nostres, perquè la vida de missió comporta molta estona estar fora de les nostres companyes, de la nostra comunitat. I, en canvi, això ens ha permès viure amb més intensitat el sentit de la vida comunitària, per exemple, en aquells petits detalls que ho tenim per mà, doncs que és normal que ens ajudem i que ens estimem i que col·laborem. S'ha dimensionat d'una manera diferent en aquests mesos de confinament, no? És com redescobrir el germà. Llavors, jo penso que això també és una línia de futur, el centrar-nos de nou, com diu el Fòrum de la Vida Religiosa d'aquest any, no? Tenir fixa la mirada en Jesús, i això vol dir deixar-se configurar per ell. I si ens deixem configurar per ell en sèrio, la vida del testimoniatge, la missió, recobra un nou sentit. I probablement una nova forma de veure-us. Fins ara, doncs, les grans obres, col·legis, residències, clíniques, no vol pas dir que d'aquí 2 dies això no hi serà, no? Però hi serem d'una altra manera. I aquest, jo penso que també és un altre gran camí de present i de futur. Lògicament, el seguir mantenint també les relacions, per exemple, amb la Conferència Episcopal Tarraconense, que això és una de les altres tasques o de les altres línies que mantenim a la Unió de Religiosos de Catalunya, que és el Secretariat Interdiocesà de les Relacions Bisbes i Religiosos. Llavors, no volem estar lluny de la nostra església. Com deia Fra Eduard, no? L'encarnació en el territori català, a casa nostra, amb el que hi som. Llavors, Ens és important sentir-nos i ser església amb tota l'església. Llavors, també reforçar aquest camí que fa ja molts anys que portem recorrent plegats, de dur a terme la missió de l'església amb els nostres bisbes i els nostres companys de camí d'altres opcions religioses, no?
Perquè ara que parlàvem d'aquests reptes de futur, germana Rosa, s'entén igual, per exemple, la religiositat 40 anys després?
La pregunta és si s'entén igual la religiositat 40 anys després? Jo crec que sí, perquè si a nivell personal hi ha un camí de maduració de la fe i de la religiositat pròpies, de cadascú, de cada creient, fins i tot de cada religiós, no? No, per exemple, si em fixo a mi mateixa, no és, i perdoneu la referència personal, però jo no visc igual la religiositat quan vaig començar a la vida consagrada que ara que fa ja més de 25 anys que estic seguint el Crist, no? Lògicament, a nivell de tota la unió de religiosos i de l'Església i a nivells de la societat en general, no? Sí que s'ha canviat la religiositat i potser... Jo m'atreveixo a dir que ara podria ser hasta més genuïna, perquè abans fora possible que fos una religiositat com més de grup, no? Les coses es feien així, tothom tenia que creure, tothom a nivell general, no? Era com molt més obligat, molt més de grup, de conjunt. I ara realment qui segueix el Crist, qui sent la seva crida en les diverses vocacions, no només la religiosa, ara concretament, però jo crec que és molt més genuïna, personal i que va encaminada a tornar a l'essencial i no pues, el que durant els anys i el devenir històric ens ha anat duent. No? Jo crec que sí, que es viu diferent.
Germana, deixi'm matisar-li una miqueta la pregunta, ara que ens fixem tot just en vostè, i li preguntava si s'entenia igual la religiositat, no? durant els darrers 40 anys. El matís és el següent: s'entén igual la religiositat de manera femenina en aquests darrers 40 anys?
Oh... A veure, deixi'm que pensi. Jo penso que a nivell femení també ha seguit el mateix camí d'aprofundiment i de canvi. Si tu vols, no ho sé, pensar com que abans érem més que acatàvem més l'obediència, que érem... entre cometes, com molt més petites davant de la societat, ara dir que hem canviat i que ja som més grans, no ho sé, seria com molt barroer, no? fer aquesta afirmació així tan dràstica. Jo penso que abans i després, tot i que a nivell de cara en fora es pogués veure diferent, jo penso que en tots els temps hi han hagut... dones religioses, creients, que han fet aquest camí d'avançar, de créixer, de cercar el bo i millor del seguiment de Jesús. Llavors, podria ser que així, dit ràpidament, pot haver-hi un canvi, que ara som molt més liberals, ara podem expressar més el que volem, el que sentim, el que diem, però jo crec que en tots els temps hi han hagut dones que han fet això i ens han anat il·luminant. Sí.
Perquè, Fra Eduard, igual que la societat en general ha anat evolucionant i hem guanyat canvis en base a aquesta igualtat de la que parlàvem amb
la... Necessita resposta.
Sí, i tant. Amb aquesta igualtat de la que parlàvem amb la germana Rosa, això en el món religiós també s'ha aconseguit, Fra Eduard.
A lo que és la unió de religiosos, hem tingut sempre una estructura paritària, no? O sigui, quan els estatuts ho marquen així, quan el president és home, la vicepresidenta ha de ser dona, i al revés, quan la presidenta és dona, el vicepresident ha de ser home, i els vocals són dos homes i dues dones. Això tot i que més del 70% de la vida religiosa és femenina, de fet. Però es va acordar així de fer una cosa doncs, paritària en la Unió de Religiosos. Jo crec que en la feina doncs, de la igualtat encara hi ha molt de treball per fer, però per això, per exemple, doncs, a mi quan em demana algú una entrevista per la Unió de Religiosos, demano que siguem els dos a respondre, perquè crec que la vida religiosa s'ha d'expressar en les dues veus. S'ha de sentir que les dues veus hi són, perquè si no, no respon a lo que realment és la vida religiosa.
En parlàvem tots dos fa poca estona també sobre la joventut, sobre la vocació, sobre aquest futur. Quins passos s'haurien de fer, Freduard, per apropar-se als fidels més joves?
Buf, aquí sí que aquesta pregunta és per nota, no? O...
Amb els joves hem topat, que deia aquell, eh?
Sí. I potser haurien de ser altres religiosos els que poguessin parlar més d'això, no? Perquè jo personalment sí que he treballat amb joves, però tampoc molt. No he estat en una escola o no he estat amb associacions juvenils o amb això potser altres podrien respondre millor que jo. Jo crec que sí que és un moment on els joves agraeixen que la identitat sigui clara, visible d'alguna manera. Jo crec que això avui en dia és així. Hi ha coses del món dels joves que a mi em desorienten una mica, no? Vull dir, és un món on a vegades, doncs, no deu ser general, no? Però a vegades... sembla que el símbol sigui la selfie, no? El mirar-se molt a un mateix.
Deixa'm ajudar-lo també, el considera també una mica un la joventut és un... veure la vida d'una manera una mica frívola?
La joventut sempre, al llarg de tota la història, ha tingut les dos vessants, no? Ser jove... pot ser tendir a la frivolitat i ser jove pot ser tendir a l'heroisme, no? Jo crec que això ha estat així tota la història i serà així tota la història, no? El jove pot tendir doncs, a lo més generós i pot tendir a lo més frívol o a les dues coses a la vegada per dos cantons diferents. Per tant, jo tampoc... No m'atreviria a descriure... Tampoc crec que els joves, si reflecteixen alguna frivolitat, sigui específica d'ells. Deuen ser frivolitats que les estem vivint tots, d'una manera o d'una altra. Jo crec. Em crida l'atenció també a vegades en el propi món de l'Església i amb gent doncs, que ja no tenen per què considerar-se joves, el valor que es dona a la pròpia imatge, per exemple, no? Són coses que hem de saber d'alguna manera dialogar-hi, hem de saber fins i tot servir-nos per l'evangelització, però al mateix temps ser molt conscients dels seus perills.
Germana Rosa.
Bé, coincideixo amb el Freduard que el tema de que hem d'oferir una identitat que sigui clara, jo afegiria que els joves ens han de veure autèntics, i amb això treballem, em consta que hi treballem. Jo penso que també hi ha un altre factor que s'ha de tenir en compte avui. Jo fa molts anys que no treballo amb joves. La meva tasca és més en el món sanitari i ara últimament en l'acompanyament i en el govern de la nostra congregació. No? Però jo penso que abans partíem d'un avantatge i era que en l'interior de les famílies es vivia la vida creient, es vivia la pregària, es tenia cultura religiosa i probablement avui aquesta realitat no sigui així. Llavors, els nostres joves, jo no dic que això sigui dolent, ni molt menys, no? Els nostres joves no creixen sentint aquesta cultura religiosa a casa. si bé a vegades els avis encara mantenen aquest fil, no? Jo he sentit alguna vegada que són els avis qui evangelitzen els nets ara, i no, o que transmeten la fe, ja no és de pares a fills, sinó d'avis a nets, no? Jo penso que això és un factor que és molt present en la vida dels nostres joves, i si bé pot ser una, com una dificultat de dir que no hi ha com una plataforma o no hi ha un ambient que pugui afavorir aquesta recerca de la vocació religiosa, penso que també és una oportunitat d'evangelitzar des de zero, doncs, no? Si no han sentit mai parlar del Crist, doncs ara estem acabant el temps pasqual, no? Doncs és qüestió de començar a parlar d'aquest Crist. No potser amb el llenguatge que nosaltres hem crescut i hem viscut i ens hem posicionat, no?, davant la nostra vocació, però ha de ser amb els llenguatges d'avui, a més. Però jo crec que sí que és una oportunitat pensar que tenim un terreny, permeti'm la paraula, verge en aquest sentit, no? Penso que també hi ha una altra dificultat, que és que, clar, nosaltres quan parlem de vida consagrada i de vida religiosa i de seguiment del Crist, el cognom d'això és el per sempre. Mm. I avui una cosa per sempre no s'entén, no? Llavors,
creu que s'entén més, sí. Creu que s'entén més com a lligam que com a llibertat?
És probable, pel que diuen els joves, si ningú vol ser lligat, no? I ho poden entendre com a lligam. Però el que jo crec que tindríem que ser capaços els religiosos d'oferir, més que oferir, de compartir per si alguns joves tenen aquesta mateixa... No es tracta de lligar amb res ni amb ningú, sinó es tracta de redescobrir la persona de Jesús. Si no arribem a aquesta experiència directa amb el Crist, i això no està en el nostre abast, està en les mans de Jesús per cada persona, no? Si no es té aquesta experiència fonamental de la trobada personal en Crist, tota la resta pot sonar a lligam, certament. Ara, si tu has tingut una experiència personal amb el Déu de Jesucrist, amb el Déu vivent, tot l'altre es va resituant. D'aquí que es necessiten els processos de discerniment. No és, mira, ara he sentit la veu de Déu i pim-pam, ja entrem a religiós, a religiosa, cap allà. No, no és això. S'ha de fer un camí de discerniment. Però aquesta presència de Jesús en la nostra vida, o a la vida dels joves, romandrà amb paciència, amb calma, en el cor d'aquesta persona, i en el caminar cap a aquest discerniment i per fer l'opció de vida, s'aniran, com es diu en català, despejando, no? S'aniran aclarint aquests conceptes que ens poden, d'alguna manera, ara tirar enrere, com és lligar-se a una cosa per sempre, estar sotmetre a una obediència. Llavors, els vots tenen una altra dimensió quan tu ho veus des d'un lloc o des d'un altre, des d'una obligació o des d'una resposta lliure, no? La importància és entendre bé la llibertat. Llavors, tot l'altre va encaixant en la nostra vida.
Val a dir que en aquesta celebració dels 40 anys de la Unió de Religiosos de Catalunya, Fra Eduard Rei, president de la URC, doncs el passat 29 d'abril va publicar una carta preciosa. Deixin-m'ho, com deia la germana Rosa abans, perdonin-me que ho personalitzi una mica també, perquè per un enamorat de Montserrat com servidor, doncs començar així, doncs no té preu, per dir-ho d'alguna manera. Amb vostre nom comença nostra història. Què li diuen aquests versos del Virolai, Fra Eduard?
A veure, aquests versos del Virolai, bueno, evidentment es refereix a la Mare de Déu i a la Mare de Déu de Montserrat, no? Però jo ho vaig agafant a la carta aquesta, una mica a Montserrat, també com a símbol del que ha estat la vida religiosa aquí, a Catalunya. Ni que celebrem 40 anys, doncs, en aquesta carta que cita, doncs, vaig voler posar la mirada als focus més llargs, no? I mirar cap a la història fins a les seves arrels, sí? De fet, doncs, Catalunya com a tal no ha existit sense vida religiosa. La vida religiosa hi era aquí des del temps, doncs, del final de l'Imperi Romà, I era des de, suposo, doncs, més o menys des de que hi va arribar la pròpia predicació de l'Evangeli. Per tant, la vida religiosa forma part, no? I poso això, agafo aquest vers del Virolai, en vostre nom comença la nostra història, perquè, bueno, el que dic també la carta aquesta, si vas a Ripoll et trobes allà un cartell, no sé si encara hi és, hi era quan jo era nen, que pujava cap allà dalt sovint, i posava Ripoll, bressol de Catalunya. Bueno, bressol per què? Doncs perquè hi havia el monestir, perquè hi va haver-hi l'abat Oliva, fundador de Montserrat, perquè hi va haver-hi allà un centre d'evangelització, de culturització, de civilització, per on van passar moltes vegades els manuscrits que venien de Còrdoba i anaven cap a la Universitat de París i després es propagaven. Per tant, bé, d'alguna manera som fills dels monestirs benedictins. Poso en la carta aquesta, no? Germans dels ordes mendicants, que vam néixer, doncs, en l'edat mitjana, quan aquí el país, doncs, començava a prendre forma. I també, doncs, ha estat un lloc, Catalunya, que ha donat, que ha acollit fundadors. Per exemple, Sant Ignasi va passar un temps llarg entre Manresa i Barcelona. I després també n'ha generat molts de fundadors. Vull dir, pensem en tots els fundadors del segle XIX a Catalunya. N'hi ha moltíssims que van fundar congregacions religioses aquí a Catalunya en el segle XIX. Per tant, en vostre nom comença la nostra història. Jo ho agafava sense, ja ho dic a la carta, sense voler fer la competència a la Mare de Déu, però ho aplico també a la vida religiosa com a tal, en el sentit, doncs, que ha estat present en aquesta història des del seu mateix origen.
Els pocs minuts que ens queden, sí, m'agradaria entrar en cadascun de vostès. Per exemple, vostè, Freduard, va ser escollit el 2017 provincial dels Caputxins i l'any passat president de la Unió de Religiosos de Catalunya. Hi ha un abans i un després d'aquestes noves responsabilitats per Eduard Rei?
Home, sí. Sí, clar, a nivell personal, ha estat un canvi fort. Jo vaig entrar de frare l'any 96 i com que tenim tota la formació a la mateixa casa, Arenys de Mar, i quan vaig acabar la formació em van posar a ajudar a la formació directament, vol dir que vaig passar 22 anys seguits a Arenys de Mar i vaig arribar amb 19 anys i em vaig marxar amb 41, no? Sí. Per tant, ha estat doncs, un canvi fort en el meu ritme de vida. Era mestre de novicis allà. Ara tinc doncs, aquestes responsabilitats. A un cert nivell, sí que diria que, per exemple, el de mestre de novicis és quasi més exigent que el que estic fent ara, perquè demana una proximitat, no?, amb les persones dia a dia, mentre van avançant en el camí de la vida religiosa, que és molt exigent. I mentre que ara, doncs, tot i que tinc unes responsabilitats més amples, d'alguna manera també hi tinc una distància més gran. Per tant, cada moment té el seu què. Per mi també ha estat això, doncs, tornar a Barcelona, que és d'on jo sou fill, i conèixer un món que jo no havia tingut ocasió de conèixer de l'Església i de la vida religiosa, perquè jo havia fet la meva vida religiosa, doncs, a Arenys, dedicat a les coses del convent d'Arenys, a la formació, a la pastoral d'Arenys, per tant, desconnectat una mica de la pròpia unió de religiosos, d'altres coses més amples de l'Església. Ara, doncs, també és un moment en què estic com coneguent tot un món que fins ara doncs, em quedava doncs, una mica lluny.
Ja perdonaran els oients, perquè a l'inici d'aquesta llarga entrevista, doncs, amb aquest clar missatge o aquesta clara voluntat d'homenatge a la Unió de Religiosos de Catalunya, presentàvem a Fra Eduard com a president de la Unió de Religiosos de Catalunya i no com a caputxí, igual que presentàvem la germana Rosa Masferrer com a vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya i no com a germana de Sant Josep o balladores de l'Institut de Religioses de Salut de Josep de Girona. Germana Rosa, deixi'm preguntar-li, com a membre d'un ordre, evidentment, que té cura de les persones, que té cura de la gent, deixi'm preguntar-li, i no se'n podia escapar una pregunta com aquesta, com ha viscut directament o com ha patit directament aquesta pandèmia que ara ens ha assetjat, que es diu coronavirus?
Bé, això sí que ha sigut una bona sacsejada. Realment, és cert, nosaltres toquem més l'àmbit del món de la salut i del sofriment, de l'enfermetat. A veure, nosaltres hem viscut com a congregació amb molta preocupació, però també arremangades, i m'explico. Tenim diversos centres de residències d'avis, de residències de gent gran i clíniques. Llavors, hem hagut de fer front, més tard o més aviat, a persones i a malalts amb Covid. Llavors, ja som d'una edat avançada, llavors, com a infermeres no hem actuat, sinó que estem en l'àmbit de l'acompanyament de pastoral de la salut i, sobretot, en els àmbits de govern. Hem constatat i hem treballat força colze a colze amb tots els nostres directius, fent costat, buscant les solucions en els moments que es presentaven les dificultats. Per suposat, oberts, diversos centres nostres han estat oberts a les necessitats de la salut pública, que molt aviat han hagut de fer ús de les nostres instal·lacions i amb molt de gust. S'ha viscut amb una responsabilitat molt gran, sobretot, he de dir, també per part dels nostres professionals i germanes que estan més directament involucrades en els centres. L'esforç, ja eren bona gent i bons professionals, però en moments com aquests realment constates la qualitat de la persona humana i del professional de la salut en aquest sentit, de com és no només enfermer, infermera, metge, sinó que és també germà, pare, fill, net. S'ha viscut amb molta entrega, s'ha viscut també amb molta comunió, si es pot utilitzar aquesta paraula, amb les autoritats sanitàries que en cada moment doncs, han anat formulant les seves indicacions i els seus protocols. No? Es pot dir que ha sigut una prova de foc i la resposta en general de tots els professionals, no només nostres, ja penso també en tots els professionals del RAM, excel·lent, excel·lent. Per això dic que aprofito, ja que estem en aquest moment, aprofito per dir que, per favor, siguem conscients de que si som bons ciutadans, col·laborarem també a cuidar els nostres cuidadors, perquè si bé han sigut uns grans professionals i han donat una resposta molt generosa, també són humans i el cansament s'hi fa mella en les persones. Llavors, no ajudem a ajudar-los a que es recuperin ben aviat perquè no sabem què ens depara el futur.
Sí. Per últim, deixi'm preguntar-los a tots dos i enllaçant-ho tot plegat, ara que comentàvem aquest tema del coronavirus, tan d'actualitat, malauradament, també a casa nostra, i és que a Ràdio Estel vam tenir la primícia de que tant el GETER, juntament amb la Generalitat de Catalunya, està preparant doncs, aquest acte interreligiós d'homenatge a les víctimes del Covid-19. Per tant, deixin-me que els pregunti això, si el futur de la vida religiosa o el futur de la Unió de Religiosos de Catalunya més concretament passa també, evidentment, per aquest diàleg interreligiós.
Els religiosos en el diàleg interreligiós ja estem posats a molts nivells d'alguna manera. Jo el que destacaria més és el nivell d'acolliment moltes vegades de persones doncs, que són d'altres religions i arriben, o sigui, hi ha un nivell del diàleg interreligiós que potser és el menys visible, potser és el menys mediàtic, per dir-ho així, però és el del dia a dia, no? El de tenir en moltes cases que porten religiosos doncs, acollides persones que són d'altres religions, per exemple, doncs, musulmans, o evangèlics del món llatinoamericà, i està convivint moltes vegades, està tenint cura i acompanyant en la integració, no? Jo crec que aquest és un primer nivell molt, molt bàsic del diàleg interreligiós en el que molts hi hem estat posats d'una manera o altra i molts hi estan posats. El futur, d'alguna manera, passa per veure el proïsme, com ens diria l'Evangeli, en la persona que se'ns posa al davant, en el camí. I, per tant, passa doncs, també per aquesta trobada amb persones d'altres religions.
Germana Rosa.
Sí, jo també estic d'acord. Jo diria més que el futur de la vida de la URC o de la vida religiosa no passa pel diàleg interreligiós, perquè en realitat, per carisma personal i per personal de cada congregació, me refereixo, no? Tant el passat com el present, i espero que sigui el futur, sempre ha estat obert en aquesta persona o en aquesta realitat religiosa diferent. Nosaltres quan ensenyem, quan curem, quan acompanyem, quan acollim, no diem si ets, no preguntem si ets cristià o no, si ets musulmà o no, sinó que veiem a la persona amb una necessitat concreta i el religiós li dona resposta. Llavors, sí que espero que això no es perdi en la vida religiosa, crec que no es perdrà perquè és l'esperit qui ho ha empès i qui està des del començament. Si s'ha de dir alguna cosa del futur en aquest respecte, jo penso que hem de seguir caminant, seguir estrenyent llaços de comprensió i de d'estimació el que és diferent i caminar.
Per cert, que no els hi vull preguntar pels actes d'aquest 40è aniversari, perquè suposo que, donada la situació que estem vivint tots plegats, no sé si tot plegat està una mica a l'aire.
L'acte principal és un fòrum de la vida religiosa que inclou unes propostes de reunions comunitàries, de pregàries comunitàries, i també inclou unes trobades entre comunitats, no? de diferents congregacions. Clar, aquest era el pas en el que ens havíem de trobar ara ja, i evidentment això ha quedat a l'aire i a l'espera de l'evolució de les coses, no?
Quan
per
sigui...
tant, De moment. I llavors a la tardor o així hi havia d'haver alguna trobada, com més la celebració dels 40 anys, tots junts, però de moment tot realment de moment tot està a l'aire, no? No està clar quan podrem tornar a posar en marxa totes aquestes coses.
Quan sigui possible, segur que ho seguim des dels micròfons de Ràdio Estel, perquè gràcies a Déu i, com deia aquell, segur que ens en sortirem. Fra Eduard Rei, president de la Unió de Religiosos de Catalunya, germana Rosa Masferrer, vicepresidenta de la Unió de Religiosos de Catalunya, moltíssimes gràcies per estar disponibles avui per aquest programa de Ràdio Estel i moltíssimes felicitats per aquests 40 anys de la Unió de Religiosos de Catalunya i els que vindran.
Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat com a Unió de Religiosos a compartir doncs, aquest espai i a compartir la nostra celebració i la nostra experiència.
Moltes gràcies també a vosaltres per aquesta oportunitat de poder compartir amb tots el que som i el que pretenem.
Gràcies, gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada molt gran. I fins aquí el protagonista d'avui. Ja ho saben que els esperem la propera setmana a la mateixa hora per gaudir d'una altra entrevista en profunditat. Fins aleshores, que passin una molt bona setmana. Adéu-siau.